L'habitació dels pares, amb Núria Lleonart.
Bona nit a tothom i ja estem aquí un altre cop trucant a l'habitació dels pares. Bé, avui realitzarem aquest programa parlant de les relacions fraternals, els germans. Els germans, allò que molts de vosaltres ja sabeu què és, perquè el 80% de la població compartim la nostra vida amb germans, però un cop ets pare ens dificulta una miqueta la història, perquè quan no es barallen doncs es molesten, quan no es molesten riuen sense parar, s'engresquen uns als altres, i bueno, doncs a vegades ens és difícil també entendre què significa per ells ser germans, quin és aquest subsistema en el qual ells viuen. I bueno, m'agradaria donar-vos una mica de pistes perquè ens fos més fàcil el tracte en el moment doncs, de tenir més d'un fill. Els germans són molt, molt, molt importants per a aquells que els tenim. Els germans representen el primer contacte amb la vida exterior. A partir d'ells, a través d'ells, aprenem a conviure, a entendre, a moure'ns amb la relació cap als altres. És cert que els germans no sempre es porten bé, però també és cert que és part de ser germà. Justament, una de les avantatges de tenir germans és aprendre a conviure amb el conflicte. Per això, doncs, és normal que els nens i nenes que tenen germans es barallin no contínuament, però sí que es busquin quasi sempre les pessigolles. Quan això passa, moltes vegades els pares se senten frustrats i es pregunten què és el que estem fent malament amb els nens, per què tot el dia es barallen els meus fills, si són germans, s'han d'estimar. Doncs el primer que us diria és que us relaxeu amb aquest sentiment. Quan dos germans entren en conflicte, els pares quasi mai hi tenen res a veure, sinó que senzillament és la seva història. És una cosa que també hem d'aprendre a valorar. Els psicòlegs, educadors, parlem de sistemes. I dins la família, tot i que és un sistema molt gran, hi han petits subsistemes que no tenen per què estar vinculats amb els grans subsistemes. I un d'aquests subsistemes és els germans, com d'una altra manera també és la parella. És a dir, tu al mateix temps de ser pare o mare, també ets marit o muller, amb la qual cosa els fills no entren en la relació que tu tens amb el teu marit o amb la teva muller. I de la mateixa manera, als pares a vegades ens costa molt entrar a la relació que els fills tenen entre ells dos. La primera pregunta que ens hauríem de fer és per què els germans es porten així? Per què ens sembla que són tan diferents? Per què, si els hem educat exactament igual, si els hi donem exactament el mateix, els germans són tan diferents? Doncs perquè és així, perquè són diferents, ja ens ho diu la pròpia paraula, són persones, i com a persones són diferents i individuals, i evidentment especials. El motiu de per què ells es porten així el trobem amb tres paraules. Un, la personalitat. Cadascuna de nosaltres neix amb una genètica que ja ens condiciona a una manera de ser, a una manera de comportar-nos. L'altra és l'edat. No té res a veure tenir un germà portant menys de 2 anys de diferència. Aquí la competitivitat, els mals entesos, seran molt més freqüents que si els germans es porten molta més edat, perquè en realitat estan ocupant el mateix espai. Els germans que es porten menys de 2 anys o 2 anys, d'alguna manera ocupen constantment quasi el mateix punt evolutiu de la vida, no? Aleshores, constantment s'estan trepitjant els talons i pot ser que hi hagin moments més conflictius. L'altre és els anys que els separen i l'edat que tenen. És molt més fàcil conviure amb germans quan són molt petits, però també és cert que aquests germans que es porten pocs anys quan són petits és portable la situació, però la que tombem 8 i 12, la cosa es comença a enrabietar perquè el gran es pensa que el petit encara conserva certes preferències que ell no té. El petit pensa que en el gran se li està donant masses privilegis que ell potser encara no tindrà i bueno, es dificulta bastant la situació. El que també a vegades repercuteix en el fet de que els germans es portin malament és l'ordre de naixement. No és el mateix néixer el gran que néixer el petit. I ni molt menys és el mateix néixer el del mig. El gran sempre serà el gran, i sempre es pensarà que el petit se surt amb la seva. I el petit sempre es pensarà que és el gran el que el mana, el que el cuida, el que no el deixa fer les coses, i que, per tant, també el gran sempre se surt amb la seva. Per tant, el primer que hem de tenir una mica clar és que en una família hi haurà molts punts de vista. Hi haurà el punt de vista de la mare, el punt de vista del pare, el punt de vista d'un dels germans, del del mig, del del final, del segon, del tercer, del quart, tant és. Però és veritat que no té res a veure ser el primer que ser l'últim, i tampoc el del mig. Què més ens pot ajudar en el moment de conviure amb germans? Per mi, la cosa essencial, per mi, per molts investigadors, és el fet de no oblidar la individualitat. Tenim tendència, perquè és molt més pràctic, englobar-ho tot amb som una família i a partir d'aquí hem d'anar tots junts. I en aquí oblidem, sobretot els grans, que s'estan formant individus absolutament diferents. I que si no fossin germans, potser aquests individus no s'agradarien fora de la família. Però com que són germans, ja hi ha una estimació per avançat. Però el que sí que és important és conservar aquesta individualitat. Com? Moltes vegades el que pensem per un no va bé per l'altre. És a dir, hi ha coses que funcionen i recolzen i ajuden a un dels germans i, en canvi, l'altre no, al contrari, el perjudica. Tenim tendència a no donar espai en aquests individual en els germans. Per exemple, parlar les coses d'un dels germans amb tota la família, amb el pare, la mare, fer una reunió. Moltes vegades això no funciona perquè l'únic que aconseguim és comparar-lo amb el germà o retreure-li coses davant de l'altre germà que li servirà en aquest altre per tenir-lo enganxat en un moment de baralla. És important tenir un espai amb cada un d'ells. Ells necessiten formular la seva relació vers la mare o vers el pare sense el germà al costat o sense la germana al costat. Això traduït al dia a dia, que treballem, que anem cansats, que arribem a casa, a sobre tenim 2, 3 fills, com ho puc fer? Doncs és molt més senzill del que sembla. Senzillament és dedicar 10 minuts. Tampoc cal que sigui cada dia, però sí que durant la setmana intentar buscar 10 minuts per poder estar a soles amb aquell fill, per poder parlar de les vostres coses, dels seus sentiments, sense que a vegades el seu germà, tot i que a vegades seran còmplices i s'ho explicaran tot, però és necessari que hi hagi aquesta desvinculació com del grup, no? Sempre els estem tractant com un grup i ells necessiten aquest espai. Una altra de les coses que també funciona molt bé i que hem de tenir en compte és que no a tots els agrada el mateix. És molt fàcil dir, mira, saps què, tinc 2 nens, els apunto tots 2 a futbol. Per nosaltres és molt fàcil, la mateixa hora, el mateix dia, el mateix lloc, no fa falta moure'm 300 vegades per anar a un lloc o anar a un altre. Però és que resulta que a un d'ells no li agrada el futbol. Aleshores, estem obligant a un d'ells a fer alguna cosa que no li agrada, tot perquè l'altre germà sí que li agrada. Per tant, sí que és important respectar el que cada un dels nostres fills ens indica que són i volen fer. Important, doncs, conservar aquesta individualitat. Molt, molt important. Us donarà moltes més aproximacions, molts més detalls per poder després gestionar també aquests moments de conflictes que abans parlàvem. Per cert, una mica el tema dels germans dona per molt i probablement acabarem fent 2 o 3 programes sobre el tema. El gelos, que ja sé que és una cosa que de seguida heu pensat tots, intentaré tractar-lo al final, amb un programa més endavant, perquè penso que és important que avui parlem d'aquestes diferències entre els germans i com els pares i mares el veuen i el sobta aquesta diferència. I també m'agradaria molt treure aquest mite, no? Que tots ens relaxéssim al voltant de és que els he de tractar igual, per què m'ho fan això si jo els tracto igual? Mentida. No podem tractar els nostres fills igual, perquè cada un d'ells és diferent. Un necessitarà més petons i un altre, en canvi, necessitarà més estones de calma agafant-nos les mans. Un serà més receptor del carinyo i un altre, en canvi, necessitarà donar-lo ell a tu. I això ho hem de començar a veure i començar, doncs, a treballar. Cosetes que us volia dir sobre com entendre els germans i com, si més no, posar les bases perquè nosaltres podem col·laborar a tenir una bona relació, o que ells tinguin, millor dit, perdoneu, una bona relació entre ells. La primera, que podem aportar als grans, no podem comparar mai de la vida a un nen amb un altre. És una tendència que solem fer i se'ns escapa i, com sempre, i m'agrada molt dir-ho, no som perfectes. Sí, l'altre dia el meu cosí em va dir que ell sí que era el pare perfecte i l'he convidat a venir i ens expliqui. Però és cert, no som perfectes i, per tant, ens equivoquem moltíssimes vegades i se'ns escapa, perquè a més és una cosa que ja hem viscut sempre. Se'ns escapa aquest fet. Per tant, intentem, amb la mesura de la possible, explicar a cada un d'ells què és el que no ha fet bé ell, referint-se sempre a ell, a la seva conducta, no a veus com el teu germà sí que ho ha entès, veus com la teva germana sí que para a la taula la primera. Cadascú és diferent i, per tant, evitem fer aquestes comparacions. Sempre que sigui possible, hem d'intentar no entrar a les baralles dels nostres fills. Aquest és un tema, tinc una mare davant que i després ja la coneixereu, que ja em fa gestos, sé que és molt difícil i com que és un tema molt difícil, en dedicarem un programa, però sí que és important allò, pinzellades, no entrar en les baralles dels fills. És important que els germans s'ho arreglin ells, n'aprenguin a arreglar, perquè justament tenen una font de coneixement, d'habilitats socials, de relació molt gran, que és el fet de poder treballar ja des del principi del perdó, perquè s'acabaran perdonant, són germans, sang de la mateixa sang, conviuen a casa. I per tant, sabent que ja es perdonaran, poden tenir les eines d'una manera molt més fàcil per trobar com gestar, com negociar una solució. I a més, hem d'evitar el que dèiem abans, jutjar. Si nosaltres ens posem entremig dels problemes que tenen els germans, el que fem és jutjar. I com a bons jutges, això passa sempre, un sempre es queda amb la sensació que aquell jutge ha anat més cap a un cantó que no pas cap a l'altre. I si, per exemple, sempre renyem el gran perquè és el gran que acaba picant, és el més normal, la sensació és que sempre estem renyant el gran i si sempre protegim el petit no tindrà eines per defensar-se més endavant quan a l'escola es trobi amb problemes. Ser just, el mateix que dèiem abans de jutge, però ara jo em refereixo a ser just de veritat. Per ser just cal escoltar el punt de vista dels dos germans, o tres o quatre. No, la justícia no és, ser just no és el que jo crec que he de fer, sinó com s'ha esdevingut aquesta situació i per què això ha passat. Respectar la privacitat del fill, una mica el que us deia abans, intentar trobar-nos alguns moments a soles, fer alguna activitat amb ell que li agradi i que participi del fet d'ara tinc la mare només per mi o ara tinc el pare només per mi. És important que ho fem els dos, les dues persones que estiguin vivint amb els nens. I s'han d'establir normes en la relació amb els germans. És bo parlar obertament de normes, no de comparacions, no d'actes ni conductes, però sí de normes. És a dir, en aquesta casa no permetrem que ningú es pegui. Això ja és un avanç per quan ells es peguin, poder intervenir d'alguna manera partint de la idea de no has sigut tu el que has pegat primer, sinó és que no es tracta de qui pega primer, es tracta de que en aquesta casa no ens peguem. Dit això, bueno, després d'haver-vos explicat tot això, dono pas a les convidades que tenim avui aquí, dues mares, es presentaran elles mateixes i bé, espero que a partir d'ara doncs passem una bona estona.
Hola, jo sóc la Montse de Déu i sóc arquitecte tècnic i he vingut a xerrar una mica amb vosaltres i intentar explicar com em surto de ser mare, treballar i portar la casa i tinc dos fills.
Jo sóc la Montse Morella, bona nit a tothom. Sóc mare de dos nens, en Pere i en Martí, un de 14 anys i l'altre de 11. Evidentment estan en una edat difícil, treballo de perruquera i el meu marit i jo doncs, compartim feines de casa, feines i de tot i l'educació dels nostres fills.
Mm-hmm. Moltes gràcies i benvingudes, de veritat, moltes gràcies per passar gràcies. Aquesta estona amb nosaltres. Bé, primer de tot el que us volia una mica reflexionar és, abans jo he dit, moltes vegades els pares, quan hi han baralles a casa entre els germans, tenen aquesta sensació de què estic fent malament jo, perquè, bueno, de frustració de dir què és el que està passant i com ho puc parar, això. Vosaltres us ha passat?
Moltes vegades passa això, moltes, moltíssimes, i fins i tot et qüestiona si realment ho estàs fent molt malament, si realment estàs educant en el teu fill malament, perquè és que no entens com a vegades poden arribar o a pegar-se o a insultar-se o extrems que encara que no t'hi vulguis posar, dius, val més que això ho parem ara que no que després es liï més la troca. Evidentment són situacions difícils i quan més grans es fan els nens, més passa.
Sí, sí, totalment d'acord. L'únic que jo són una mica més petitons, els meus, i de vegades pues, tant es busquen tant i volen jugar tan junts que és inclús de vegades difícil separar-los, que al final passa el que passa, que es barallen, que acaben volent tots dos la mateixa joguina o la mateixa peça de roba o el que sigui. Bueno, i intentar solucionar-ho de vegades costa.
Costa, costa. I no prendre part, no? També a vegades.
Sí.
És el més complicat de tot.
És el més complicat.
És el més complicat perquè tu sents que es barallen, vas en el lloc de la baralla i un diu, la culpa ha sigut d'ell. No, no, mama, la culpa ha sigut de l'altre. Ui, no, tu estàs dient mentides. No, no, mira, mira, mira què m'han fet. Llavors no saps cap a on t'has de tirar. Al principi pues, et poses nerviós, fins i tot arribes a cridar, però veus que no serveix absolutament de res. Mires de relaxar-te, no t'hi poses i llavors penses, bueno, i realment tots dos s'acaben calmant. Però això és molt difícil, molt, moltíssim. És una de les coses més difícils.
Bueno, de fet, mireu, el Nuckel, que és un filòsof important, l'any 1993 ens diu que la rivalitat entre germans no és exactament un aspecte del desenvolupament, sinó un banc d'operacions, un banc on estan operant, on estan experimentant la plataforma de llançament per la necessària capacitat adulta de competir. És a dir, el que comentàveu vosaltres, es barallen, i què fas? I com el per què es barallen els germans, que potser doncs, és la pregunta que es fan la majoria de pares amb més d'un fill, és perquè som competitius i hem de competir, i els germans tenen la sort d'iniciar l'aprenentatge cap a la competitivitat quan són petits, i per tant d'aquí on poden aprendre coses. Aquesta diferència entre germans, no? Que també és algo que jo a vegades sento moltíssim, no? Però per què són tan diferents? Realment ho són de diferents?
Els meus sí. Els meus
tu tens nen molt, i nena.
Tinc nen i nena. Tinc una nena molt serieta, molt complidora, fa les coses com s'han de fer. El segon és un trapella, també fa les coses, però et pot dir alguna mentida o es pot intentar escaquejar, però és el graciós. És d'aquelles persones, allò hi ha el típic de que explica un acudit. Jo, per exemple, no explicaré mai un acudit perquè és que no farà gràcia. Doncs hi ha el que fa gràcia i el que no. Doncs tinc la nena i el nen. El que no fa gràcia, però és altament complidor, és molt responsable, i l'altre, el que fa gràcia sempre, i que estem dinant a casa i tots acabem mirant el petit. I arriba un punt que també et dones compte i dius, ostres, fins i tot ella està mirant el petit, potser que també, i això costa una mica de dur, que són molt, molt diferents tots dos, i clar, no pots actuar igual amb un que amb l'altre, i de vegades et despistes.
En el teu cas, que tens nen i nena, això també per tots els que tinguin nens i nenes, és curiós perquè la diferència de sexes, el fet de que un sigui nen i l'altre sigui nena, fa que disminueixi la possibilitat de gelos o de portar-se malament. Això no vol dir que no en tinguin, també en parlarem. El gelos és algo que tenim tots, i sobretot els que tenim germans. És natural i n'hem de tenir, perquè si no seríem robots. És a dir, ens estan ocupant un lloc i per tant és normal tenir gelos. Però sí que és cert que és un indicador de que possiblement la relació entre els dos germans sigui una mica més bona, perquè no hi ha tant nivell de competitivitat. Un és una nena i ocupa l'espai de nena i fa coses de nena, o es pot diferenciar molt clar el nen i la nena, i per tant doncs, és una mica més fàcil. Tu, Montse, em sembla que...
Jo tinc dos nens.
Dos nens.
I dos nens de veritat. Són dos nens, no dir ai, és que són tan macos els meus fills, perquè realment són macos, però són dos personetes totalment diferents. No puc actuar, com tu deies abans, igual amb un que igual a l'altre. Evidentment a casa hi ha unes noves normes imposades doncs, pel seu pare i per mi, però és que no es pot actuar. Hi ha unes normes que el gran se saltarà més i hi ha unes normes que el petit se saltarà més. Són molt diferents. Llavors, la rivalitat que tenen entre ells és aquesta diferència tan gran que tenen, perquè el gran és molt pacífic, però és que el petit també, i el petit és molt mogut, però és que el gran també. El que passa que amb aspectes diferents. Llavors, l'edat, es porten gairebé 4 anys, és un detonant molt gros, perquè el gran ja comença a ser una personeta gran i el petit comença a créixer, evidentment, però tot i que és el germà petit, és petit. És infantil. Llavors, evidentment, la rivalitat que tenen entre ells dos és gran, és molt gran. No és a veure qui pot més, però en moltes situacions és a veure què és el que puc fer que tu faries, però bueno, és complicat. És complicat que tots els pares que teniu fills més o menys de la mateixa edat realment, bueno, vivim les mateixes situacions. Jo els pares que em diuen, ui, no, és que els meus fills són fantàstics, ui, no s'abrallen gens, és que són, i penso, no m'ho crec, això. Evidentment, de portes endintre, tothom sap el que passa a casa seva, i de portes enfora, tu pots explicar el que tu vulguis. I jo considero que nosaltres quatre vivim en una família normal i corrent, que riem, que plorem, que ens abrallem, i que fem, pues, i que compartim les feines de la casa, tots quatre. Tots quatre.
Feines de la casa, també. Tu, Montse, els tens una mica més petits,
però ja
comences, sí. No? Una de les coses que abans no, a la introducció m'hem descuidat, el repartiment de tasques, també és molt important que siguin equitatives i equiparables. Això no vol dir que, bueno, la Mireia té 5 anys, 6 anys, ja pot parar a taula, el que, clar, evidentment el Marçal no la pot parar igual que la Mireia, igual doncs, que en Pere possiblement ja pot posar una rentadora i el petit no, no? I...
A mi em fa molta gràcia aquest aspecte de la rentadora, perquè al Pere li encanten les màquines. En Pere té 14 anys i li encanten, però que li encanten des de molt petit. I un bon dia li vaig dir, era petit, deu fer, doncs, quan devia tenir 9 o 10 anys, dic, vine, dic, la rentadora es posa d'aquesta manera. I, evidentment, ell fa molts i molts anys que posa la rentadora i quan tu li dius, vés a posar la rentadora o la secadora, ell t'ho fa i sense cap problema. El Martí, també tu li pots, li he ensenyat a posar una rentadora i una secadora i també ho farà, però quan ell vol.
Molt bona aquesta.
Però quan ell vol. Sí. El Pere dirà, vés a posar-la, perdó, li dic jo, vés a posar-la. Ell va posar la rentadora i gairebé no remuga mai. El Martí li dius, vés a posar la rentadora i et diu, sí, mama, no pateixis. I tu vas i veus que la rentadora, no sí, hi ha roba, però no...
Però, en canvi, segurament hi haurà alguna tasca de la casa que a en Martí sí que li agrada.
Sí, sí, sí.
No? I que no remuga tant i que, en canvi, en Pere li costa una mica més. No?
Sí, l'única cosa que amb les tasques de la casa semblem dos matrimonis convivint.
Sí.
És molt divertit, això. Sí. Perquè realment som quatre i a dos els agrada més fer unes coses i a dos els agrada més fer unes altres. Dos som uns maniàtics de l'ordre bastant grans, i jo m'incloc, i dos, doncs, bueno, si està una miqueta més desordenat, doncs no passa res, i s'ha de respectar. S'ha de respectar perquè en una convivència, evidentment, el respecte és el més important de tot. Encara que la mama sempre té que anar una miqueta darrere, sempre.
Sí, no, Montse, això, sempre.
Sí. Bueno,
avui
en
tenim
en
dos Montses,
pas.
Per això.
Sí, Montse contra Montse.
No, home, Montse amb Montse.
Claro,
sí que és veritat, sí, això.
Jo estic un pas molt diferent amb
sí,
el
tant.
Tema dels nens, perquè clar, tenen 3 i tenen 5 anys, jo és al revés. Qui m'ajuda a parar a taula? Pel fet aquest de que tinc el nen que té 3 anys, doncs vaig comprar plats de plàstic, així si cauen o passa qualsevol cosa, aquí no ha passat res,
exacte.
I em poden ajudar tots dos.
Exacte.
Però el problema és, qui m'ajuda a parar a taula? Jo? No, jo. I qui, jo agafo el plat? No, jo agafo el plat. I qui agafa el got? Ningú, tots dos volen agafar el plat.
Sí. O sigui, competeixen per l'espai, en certa manera. És,
exacte.
I com que la mare hi té el plat, jo agafo
doncs
el plat.
Doncs jo agafo el got. No, doncs jo també vull el got.
Si t'ho has dit primer...
Però ajuden, ajuden, els hi agrada
molt. I el parar taula és una manera, i el desparar taula, ostres, tu... Què passa?
Aquí tothom la
taula, has aparegut. Clar, la taula s'ha de desparar. I en certs moments tots col·laborem, tots fem, tots anem a una, i en certs moments, doncs, com que tenim la gran sort de que la iaia Anita ens fa el menjar, veiem a la iaia Anita, en Miquel i la Montse, i els nens. Els nens desapareixen.
Com parar-la
màgia. Si tu
màgia,
no fas un crit abans, un crit carinyós,
sí,
evidentment,
sí.
A vegades no.
No, a vegades no. Clar.
Es desapareix. Es desapareix i penses, bueno, jo quan era petita també feia
sí,
el mateix.
Evidentment.
No és una disculpa, però els nens perfectes no existeixen. I a vegades penses, i si fossin perfectes...
Ens avorriríem.
No serien fills meus.
No, és que a més ens avorriríem, eh? A veure,
sí,
també,
jo crec
que
sí.
No seríem,
sí.
Ens avorriríem.
I tant.
Però sí que és cert que està molt bé el fet de repartir les tasques i de que de tothom tingui alguna cosa a fer, però també és important que hi hagi també aquesta diferenciació, el que dèiem abans, no? És a dir, tu potser estàs en un moment en el qual, doncs, no, jo vull parar a la taula, no? I a vegades també ens podem trobar que un dels germans, sobretot això passa amb els germans grans, eh? Els germans grans, jo ara aquí m'incloc perquè sóc germana gran, sempre tenim la sensació de que se'ns carrega tot, això, a part de que jo tingui aquesta sensació és que està estudiat, eh? Però que se'ns carrega tot, que hem de ser més responsables que el petit, que a més sempre ens deixen vigilant el petit. Tu vigila'l, eh? Fins i tot quan estàs esperant el segon, tots nosaltres, i aquí m'incloc en el món més de l'educació, i els avis i amigues que ja han tingut el segon, et diuen, inclou el gran amb tot, que t'ajudi. Tu digue-li que és molt important per tu que ell t'ajudi, i que t'ajudi a canviar els bolquers, que t'ajudi... Eh? És a dir, ja a la càmera ja està esperant el segon, ja se't posa l'etiqueta de ets el gran i ajudaràs per sempre més, no? Però bueno, sobretot això ens passa amb el gran, però sí que és cert que moltes vegades us haureu trobat aquella frase de i per què només m'ho dius a mi si ell també té dos mans o dos cames? Allò típic que dieu als pares, escolta, ja n'hi ha prou, tens dos mans, treu-te el plat.
I
per què només m'ho dius a mi? Bueno, doncs perquè l'altre té 3 anys, perquè el plat sol no el pot agafar i ell ja recollirà el tovalló. És exactament el mateix. A tu t'ho demano perquè ho pots fer i a ell ell li demana una altra cosa exactament igual que la teva, però per la seva edat. Us ha passat, això?
I quan són més grans passa el de la rentadora. Que el gran la posa i el petit no la posa. Que el gran es fa el llit i s'arregla l'habitació i el petit... Ostres, no m'han recordat. El no, no te'l donen. A casa poques vegades existeix el no, perquè sempre hi ha l'excusa del... Però el no, oi, no m'han recordat. Ara hi vaig. És, vamos, és la convivència que moltes vegades és graciosa. Evidentment, quan tu estàs, és el que deies abans, compartint el que és la feina amb l'educació dels nens i la casa i tot plegat, no és fàcil. Llavors, moltes vegades tens que deixar les tensions de la feina i posar-te en el cap, ara entro a casa i tot l'altre ja no existeix. El que passa que, evidentment, costa, és difícil. Som grans, tenim l'obligació de fer-ho, però moltes vegades en els nanos els carreguem amb una tensió innecessària que portem i que no sabem desconnectar perquè ningú ens ha ensenyat a desconnectar de la feina. Per això moltes vegades penso que, com amb altres comunitats autònomes, quan pleguen de treballar, se'n van a prendre alguna cosa i arriben a casa, podem pensar, ostres, és que se'n van de veretos, no? És que el que fan és trencar una miqueta amb la rutina. En el meu cas és difícil, és molt difícil, perquè jo ho tinc tot molt junt. La pèl·lula la tinc a baix, a casa la tinc a dalt, però moltes vegades me'n vaig a fer la bota a la cantonada, perquè penses, bueno, desconnectem, frenem una miqueta, que aquí no passa res.
Sí, a més, això, no? La diferenciació entre... poder diferenciar entre els dos germans, justament jo crec que potser és el motiu que més difícil, que ens ho fa més difícil, és aquest cansament, aquest estrès que portem tots, no? Que dius, si a sobre ara arribo i em trobo que un l'he de renyar per una cosa i a l'altre per una altra, els poso tots en el mateix paquet i tu cap a dormir, que fa baixada, no? Potser el fet de diferenciar és el que ens dificulta més, l'estrès diari.
Sí, costa combinar-ho, això. Costa fer el clic quan arribes a casa i dir, bueno, ells, si tu has tingut un mal dia, no en tenen cap culpa, però tu estàs cansat, no deixes d'estar-ho. I vulguis o no, ho han de notar, però no intentes que sigui el mínim això, no? Que puguis estar per ells i amb la seva estona, i si és la seva hora de la banyera, poder estar amb ells relaxant-se.
I creieu factible això que estem dient amb aquest moment, no? Que arribes a casa, etc., en poder trobar una estona per dedicar només a un dels fills?
Costa. Jo ho intento, a part ja m'ho van dir amb la Mireia quan era molt petitona, que començava a notar doncs, que tenia gelos perquè jo estava embarassada i ella no sabia ben bé el que passava. I deien, has de passar 10 minuts amb ella sola i que relaxi, que estigui confiada i tranquil·la. I quan en tenia un era fàcil i em va anar molt bé. Ara amb dos sempre tinc un mico penjat a l'esquena. Quan no es diu Mireia es diu Marçal. I costa barbaritat, perquè, i què feu? I jo també vull fer això, i ara prenem la Mireia, està aprenent a llegir, comença a llegir mama, ve l'altra darrere, és una pfff, Mireia, és una... es diu aquesta?
Sí, que és veritat.
Sí, evidentment sempre
i
tens costa, aquestes...
I costa una mica trobar el seu moment, però bueno, tots ho hem d'intentar.
Sí. Perquè a més, creieu que és bo aquesta diferenciació? És a dir, si algun moment ho heu provat, us ha funcionat durant... el dia següent, l'endemà, heu tingut una resposta més amable del fill que heu pogut tractar més individualment?
A veure, jo des de petits, igual com la Montse, m'he posat com a obligació, és la meva obligació com a mare, estar com a mínim un dia a la setmana, mitja hora abans d'anar a dormir, amb un d'ells. Quan érem més petits mirava de muntar-m'ho com podia. Ara, amb l'edat que tenen, m'és una miqueta més fàcil, perquè el petit se'n va dormir entre 2:15 i les 10, i el gran se'n va dormir entre les 10 i les 11. Llavors, quan el petit se'n va dormir, intento estar una estona amb ell. Evidentment, el petit ho necessita moltíssim. Està amb la mare i, evidentment, no és un nen que t'expliqui si tu no li treus. T'explicarà totes les tonteries que vulguis i més, però les coses realment sèries que a ell li importen o que a ell li afecten, te les explicarà quan està relaxat i quan està amb aquesta pau, no? Amb el vincle, pues, nen-mama. I en canvi el gran, en Pere, la mitjoreta que passem en el sofà és la mitjoreta que tu pots parlar amb ell. El rato que estem a la taula dinant és el rato que pots tenir una conversa amb ell, perquè evidentment mengem sense tele. Això és una norma de les més grans que tenim a casa. Llavors, amb el gran ja s'estableix un altre tipus de conversa en un altre moment, com si busquessis una conversa amb una persona adulta, perquè evidentment ja comença a fer aquest pas. En canvi, el petit encara estem en el llit parlant, encara mirem de parlar en el llit, que és la seva estoneta.
I creus que els hi va bé, no?, aquesta diferenciació de tracte, és a dir, tenir aquest espai amb...
És que és bàsic tractar els a diferents, és que jo no puc tractar els meus fills igual, no puc perquè és que són molt diferents, i jo no puc obligar els meus fills a portar-se bé entre ells dos pel sol fet de que siguin germans. Són dues personetes i l'única cosa que intento fer-los entendre és que s'han de respectar. És l'única cosa que intento. Si es porten bé, doncs fantàstic, però com a mínim que no es portin malament. Llavors, la resposta que jo trobo després d'una conversa és els noto més relaxats, els noto una miqueta més relaxats. No notes una diferència molt gran, però sí que veus que hi ha un contacte més gran, que el vincle mare-fill és més gros. És gros, sembla que s'enforteixi.
Montse, tu també et passa el mateix quan... T'has comentat doncs, que la Mireia, cosa molt normal...
Sí, que costa, perquè són petits i tots dos volen estar sempre allà mateix. I potser quan són més grans trobes més moments que estan separats, i que, però és que ara estan sempre junts. Però sí que realment que quan estàs una estona amb un, o perquè ha marxat amb el pare a comprar el pa, o perquè ha anat a qualsevol
cosa... Acabes de donar una idea molt bona, sobretot amb gent que teniu els fills encara molt petits. A vegades la clau està en... Escolta, mira, el pa, el pare el anirà a buscar el dimarts amb un i el dijous amb un altre. I així ens permetem aquests 10 minuts d'anar a comprar el pa... que un es quedi sol amb una i l'altra amb l'altra, no? I perdona, segueix, no?
No, i això de que quan trobes aquest moment, doncs realment sí que va bé, veus el nen que està a gust i que està agraït, pobret, de que estàs amb ell, perquè també ho necessiten, no necessiten tantes hores d'escola, tantes hores amb el germà, i diu, bueno, i el papa i la mama...
Són molt macos quan són petitons, perquè veus una resposta molt ràpida.
Molt ràpida,
sí. I més la de que els tens, que són molt macos.
Sí.
El Martí és un crac d'anar a comprar. El Martí és el típic nen que totes les mares el voldrien per anar a comprar. A sobre sap comprar, sap triar bé i compra realment el que té que comprar. A vegades et trobes alguna sorpresa en el carro, a vegades te la trobes, però és un nen que sap comprar, sap comprar.
Perdoneu, jo vaig dient, vosaltres sou les mares, vale, si jo tinc el punt de vista professional, aleshores estaria bé, no?, dir el Martí compra i en Pere posa la rentadora.
Sí, perfectament.
No? Això seria un bon...
O el Pere endreça i arregla i el Martí compra. Sí.
Seria un bon model.
És un bon perfil per cada un. Sí.
Que aleshores aquí diferencies, dones les mateixes tasques, perquè al final tots estem ajudant.
Sí. El que passa que moltes vegades a l'englobalsa, a mi és una cosa que, a veure, sé que es fa, però no m'agrada perquè s'etiqueten.
Ah, és un altre tema que anàvem a treure.
Aquest és el nen que compra i ho fa molt bé, i aquest és el nen que endreça i ho fa molt bé. No. Tots dos poden comprar i tots dos poden endreçar. És possible que sigui culpa meva que jo no hagi ensenyat bé amb un com he fet amb l'altre, o al contrari, o és ben bé que cada persona en aquest món serveixi per una cosa diferent.
I que puguem, a vegades és cert el que acabes de dir tu, no?, que etiquetaríem, no?, potser, però en bona mesura potser també estem premiant allò que tu saps fer i que t'agrada fer, no?,
és
perquè
una bona característica.
A vegades amb els germans també és... Bueno, el que deia abans, no? Com que un va a futbol, anem tots a futbol. No, premiem una cosa. Si a tu t'agrada això, fes això i cap problema. I a més, de tant en tant ajuda el teu germà a posar la rentadora. És clar que sí. I tu l'ajudes de tant en tant a comprar. Però també és una manera de dir, bueno, cap problema. Aquí tots fan coses. A tu t'encanta anar a comprar, vol dir que ho faràs bé, jo t'aplaudiré, jo estaré contenta, i a tu t'encanta anar a posar la rentadora.
Arreglar la casa.
Exacte. Sí. Una cosa que també m'agradaria preguntar-vos, hem parlat tota l'estona de la relació una mica competitiva que tenen els germans entre ells, que és necessari d'altra banda, és el que hem dit, però jo crec que hem tocat un tema que a mi sempre em fa molta gràcia tocar-lo, que sí, parlem dels germans vers que competeixen entre ells, però i quan s'alien per anar en contra de vosaltres?
Fa molta por.
Perquè això també passa.
Això també passa.
I tant.
Quan renyes el gran i el petit salta i diu i per què estàs renyant el gran en aquests moments, o renyes el petit i el gran et salta i et diu i ara per què fas això?
O quan estàs acostumat de que tot el dia cridin i s'abrallin i saps que estan junts i hi ha silenci. Penses,
sí, aquí s'està fent grossa.
I després penses realment, però per què tinc que estar patint? No cal. Pateixes quan s'abrallen, però quan no s'abrallen, deixa'ls. Però penseu una cosa, que els hi podeu preguntar a les meves clientes de la peluqueria les vegades que han sentit cridar els meus fills, que a vegades els hi tinc que dir, un moment, si us plau, que pujo. M'encanta viure en un poble i m'encanta viure a Sant Celoni, per això, perquè això en una altra part del món
no ho pots fer.
No ho podria fer-ho. Però realment, quan tu li estàs fotent la bronca amb un i l'altre et diu, no, mama, que ha sigut culpa meva. No, mama, he sigut jo. Va, deixa'l, mama, no li fotis més crits. I penses, que macos, realment sé que s'estimen.
S'estimen,
que guai.
Evidentment.
Sí.
No, és això, aliar-se, no? També m'imagino els teus a l'edat que els tens de...
No, ha sigut sense voler,
sí,
mama.
Sí, exacte.
Han fet sense voler, el Marçal. Sí. No ens facis fora ja de la banyera, perquè està tot moll, que ha sigut sense voler, ha sigut un accident.
Ens ho estem passant, sí, pipa, i ara no t'hi posis, eh? En aquest moment la mare no existeix. És a dir, quan ens barallem la cridem mama, en Marçal, ma, saps? O la Mireia, ma, però... O el Pere, però en aquest moment, xt, què veniu a fer aquí ara? Xt, callem que ens estem passant molt bé i ara ens esteu trencant el rol.
Sí. Sí,
no?
Llavors rius i els deixes fer, perquè què vols fer?
El moment banyera de petits és molt divertit, ja. Molt.
Aquí, clar, aquí demostra una mica el que jo volia comunicar-vos al principi, no? O traspassar-vos al principi. És una relació molt seva. Mm. Els germans seran competidors, però també seran amics de batalla. Els germans, un dia un serà butxí i l'altre dia aquest mateix serà el que està matxacant a l'altre. Un dia seran enemics, els altres seran amics, però és una relació molt seva, que quan convé s'abrallen, s'ho diuen tot i es gestionen, això ja en parlarem el proper dia, si us sembla bé, es gestionen ells, encara que no em creieu i que us veig cares de... Es gestionen ells les seves pròpies baralles, però tenen una relació tan intensa que només la poden entendre ells, la seva relació. I que són capaços de, pum, posicionar-se davant dels pares i dir, xxt, vosaltres com a parella teniu unes normes i nosaltres com a subsistema fraternal en tenim unes altres. Moltíssimes gràcies. Com us heu passat? Us heu passat bé?
Molt bé, fantàstic.
Molt bé.
Ara
sí,
estaves
sí.
parlant i jo estava una miqueta fent un remember de tot el que t'havia dit, no? I pensava, dic, és que realment la vida és així.
Ha
la vida funciona així.
Molt agradable tenir-vos aquí. Us emplaço al proper programa que parlem de germans, que parlarem de com els pares podeu gestionar les baralles entre germans i probablement l'ajuntarem amb els gelos. Crec que pot ser interessant, a més, tenir aquesta visió d'uns fills més grans, uns fills més petits. Ha sigut maco veure com tu recordaves els teus moments.
Molt, moltíssim. I la Montse... Quan he sentit parlar amb la Montse, realment em venien imatges al cap molt, molt maques. Disfruteu, perquè és que és molt xulo.
I la Montse,
sí, passa ràpid.
Mirar-se a l'altra Montse dient... Bueno, clar, és veritat, quan tingui un 14 anys, l'altre en tingui 12, ja podré tenir més espais, no?
És xulo, sí. Per això, perquè ara amb una edat d'una adolescència, hi ha moltes mares que diuen, ai, és fantàstic, jo m'ho estic passant bomba amb el meu fill, de veritat, bomba, no pateixis per res, perquè és que cada etapa de la vida és... És molt maca de viure.
Tot.
Sí, mm-hmm. Sí.
Doncs això, moltíssimes gràcies per haver vingut.
Gràcies
a tu. I fins la pròxima. Per acabar, com sempre, amb el programa, m'agradaria recomanar-vos un llibre que crec que us pot anar bé, tota aquesta gent que teniu més d'un fill, que es diu Hermanos y Hermanas, una relació d'amor i celos, del Marcel Rufo. Espero que us agradi. També abans d'acabar, m'agradaria, perquè a vegades ens oblidem de que avui en dia ja no hi ha models familiars com el que coneixíem abans, sinó que hi ha altres models familiars. Cada vegada doncs hi ha més gent que inicia una segona o tercera relació en la qual es barregen fills i voldria donar-vos també quatre pautes per aquests pares que es trobin en aquesta situació d'haver de conviure amb fills d'un primer matrimoni amb el de la parella actual o amb un fill que ha sortit de la següent parella actual en aquests moments. Perquè penso que a vegades ens els oblidem aquestes famílies i ja formen part de la nostra societat. Una, no espereu que els germanastres estiguin junts tot el temps. És important que per ells és nou també aquesta relació. Ells no són els germans d'aquests altres nens i per tant és important no demanar-los que estiguin junts sempre com si fossin germans, respectar aquesta diferència de famílies. Cada nen és important que passi bastant temps o el que es pugui sol amb el seu propi papa o mama. Aquells són els seus referents, no la parella nova, no la parella que ha vingut. Ella ja tindrà com a referent el seu propi fill. És important. Sempre que que sigui possible, els germanastres o mig germans, depèn de com es diu a cada lloc, es diu d'una manera, han de tenir la seva pròpia habitació. En el cas de no ser possible, jo ja entenc que això moltes vegades és difícil, sí que han de tenir els seus propis joguets. I si al principi no els volen compartir, no hem de per què obligar a compartir els joguets que són seus amb aquells altres nens que ara els hi hem explicat que també seran els seus germans. I si tu i la teva nova parella decidiu doncs, tenir un fill junts, també és molt important que expliqueu el per què voleu tenir aquest fill i que li feu entendre que no canviarà el teu punt de vista com a pare, no canviarà pel sol fet de tenir un altre fill. I, evidentment, sempre ho repeteixo, en pares, en famílies de pares separats, important que els dos pares, mare i pare, continuïn actuant junts en l'educació d'aquests fills. I ara sí, moltíssimes gràcies per haver-nos escoltat i us espero el proper dimecres a l'habitació dels pares. Recordo, envieu, per si voleu participar, mails a radio@santsaloni.cat i bueno, aquí doncs, ja gestionarem la manera de veure'ns i aquí us espero. No cal que truqueu la porta. Fins dimecres.